Vinga, una estoneta a la que ja saben que dediquem cada 15 dies aproximadament a parlar amb professionals del Centre d'Atenció Primària d'aquí de Sitges i que ens està permetent doncs, conèixer vessants que es fan a l'atenció primària que potser o per molts són desconeguts. Avui parlem amb la treballadora social del Centre d'Atenció Primària, Raquel Murciego. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Què tal?
Que d'entrada probablement hi ha molta gent que ni sabia o ni sap que hi ha una treballadora social al centre d'atenció primària de manera fixa, diguéssim, eh?
És possible. La plaça fixa 40 hores a la setmana, o sigui, de dilluns a divendres, està des del moment de la pandèmia. Sí que és veritat que abans va venir un company meu que va estar 6 mesos i jo estic aquí des de finals de maig del 2021, per tant, fa poquet, sí.
Uh-huh. Per tant, d'alguna manera la pandèmia també ha accelerat o ha propiciat aquesta figura, la presència d'aquesta figura de manera constant, present a dins de l'atenció primària?
La pandèmia ha vist la necessitat de certs professionals que abans teníem com a més repartit. Pensa que a Sitges, antigament, abans de la pandèmia, hi havia una treballadora social compartida per tota la comarca que venia un o dos dies a la setmana, no ho sé bé. I clar, la pandèmia ha vist la necessitat d'aquest professional durant la jornada sencera. Uh-huh. Ara mateix hi ha a tota la comarca, jo diria que un treballador social per cada CAP, cosa que abans de la pandèmia no hi era.
Uh-huh. I quina és la tasca del treballador social dins del CAP? Perquè, clar, d'alguna manera tots podem tenir una idea més o menys del que fa un treballador social, no? Però no sé si dins de... no sé si hi ha un treballador social sanitari, aleshores entenc que aleshores hi és, no? Que aleshores té una tasca més concreta.
Exacte, el treballador social dels CAPs, igual que els dels hospitals o dels centres sociosanitaris, és un treballador social sanitari, que ens centrem en les persones malaltes i en les seves famílies, principalment. Veiem els efectes que causen les malalties i la prevenció i les conseqüències d'aquestes malalties. Es tracta de poder veure les necessitats socials que poden sorgir a través de les malalties de les persones.
D'alguna manera, amb aquesta figura també el que estem veient, amb aquesta i d'altres, perquè fa un parell de setmanes parlàvem, per exemple, de la part motivacional, no? I la part més de salut mental, no? I estem veient com des de l'atenció primària cada vegada els professionals, hi ha més transversalitat, no? En el que és en l'àmbit dels professionals, no? Fins ara o antigament molts en teníem el centre d'atenció primària com el lloc on anaves al metge, no? On fèiem diagnòstic,
pastilles i...
Exacte, i d'alguna manera ara això s'està com obrint un ventall, no? I veient que, clar, al final, quan un està malalt, afecten moltes altres coses, no? No és només la malaltia i la medicina, sinó que hi ha moltes altres coses i aquí és on entra, sobretot, persones o figures com la teva, no?
Sí, exacte. Bueno, el treball social sanitari ha funcionat des de fa molts anys, però ja et dic que molt més en hospitals o molt més en centres sociosanitaris. Sí que és veritat que és això, no? Que venir al metge no és només venir al metge que et donin una pastilla, sinó que estiguis bé en tots els teus àmbits de la salut i que la malaltia comporta altres àmbits diferents. I la part social és important.
Uh-huh. I és important i no sé fins a quin punt en som conscients els pacients. És a dir, fins a quin punt els pacients ens adonem moltes vegades que necessitem un acompanyament social, no? Perquè... I si et sembla, comencem per aquí. Hem d'entendre que quan parlem d'un treballador social, en aquest cas sanitari, no estem parlant només de casos de vulnerabilitat, que moltes vegades associem el treball social a casos de vulnerabilitat extrema, que òbviament ha de fer una tasca, però no és això, eh?
Aquest és una part només, o sigui, la part de vulnerabilitat extrema és una part només i segurament per això s'ha de coordinar molt més amb els treballadors socials dels serveis bàsics, dels ajuntaments, però pensa que les... persones amb problemàtiques de salut, amb problemes de salut crònics, amb malalties degeneratives, amb malalties molt greus, que encara que tinguin la part econòmica, no, diguéssim, feta o substantiva, pues hi ha altres coses que necessiten i que moltes vegades és propi desconeixement. Tu no decideixes quan tens una malaltia o tu no decideixes en el moment que et trobes. I a vegades no hi penses com podré resoldre certs aspectes. Per això estem nosaltres, no? Per poder guiar o per poder assessorar a les necessitats que convingui. I sobretot treballem molt en xarxa amb tots els serveis de la comunitat, tant siguin associacions com serveis socials bàsics de l'Ajuntament, com diferents fundacions o associacions o diferents centres. Treballem molt en xarxa, això sí que és veritat.
Perquè quina és la necessitat més habitual en un centre d'atenció primària com el CAP de Sitges, en la teva àrea, en el que és el treball social, quina és la necessitat més habitual?
Les necessitats més habituals o que ens estem veient molt són diferents, però sí que és veritat que tot el tema de gent gran, gent amb dependència, acompanyament a famílies amb gent gran amb dependència que s'hi troben, és important perquè són aquestes famílies cuidadores les que necessiten un gran suport. Però, bueno, igual que amb gent gran, amb persones amb salut mental, amb persones que tenen malalties molt complexes, pensa que el càncer és una malaltia que està molt extensa i que hi ha moltes persones que ho pateixen. Hi ha persones que saben buscar-se els seus propis recursos o que tenen les seves pròpies defenses i a d'altres que no, a d'altres els hem d'ajudar i els hem de guiar i això és una feina important, encara que algunes persones no se n'adonin, no? Si no et trobes en aquesta situació, si tens la sort que no et trobes en aquesta situació, és el treballador social sanitari, bueno, no serveix per gaire cosa, no? Però és important, és molt important poder guiar la persona bé, perquè és el que tu has dit abans, no només és un tractament o una guia, l'estar bé en tot el teu entorn general, en no patir per qui et vindrà a llevar al dematí o qui és quasi tan important com el propi tractament.
Per tant, entenc que a banda de l'atenció al pacient, no?, que pateixi la possible malaltia, hi ha també una atenció a tot l'entorn, no?, a tota la família, sí. Que de vegades entenc que potser fins i tot és gairebé més important, no?
Sí, sí, sí. Bueno, sobretot que el pacient estigui bé, però clar, que estigui bé també comporta que la família pugui estar bé i segurament la majoria són els cuidadors principals, per tant es tracta de fer un treball global.
Clar, perquè quan un entra en una situació de malaltia, no?, ja sigui greu o no, però una malaltia potser de vegades crònica, pesada, el que sigui, clar, moltes vegades pensem molt, ens centrem molt en la malaltia, en el que provoca, i no pensem en el... En com els satèl·lits, no?, que genera, o els problemes afegits, no?, que sí. Comporta el patir una malaltia, no? Més enllà de la malaltia en si, no?, que hi ha com problemes afegits, doncs això de necessitat de recursos, d'organització, logístics, etc., amb els que no t'hi trobes fins que no estàs patint una malaltia o tens algun familiar molt proper que pateix la malaltia.
Exacte, sí, sí, és que és així, o sigui, la malaltia no és només la pròpia malaltia, la malaltia és el conjunt i hem de tractar el conjunt perquè la persona pugui estar bé. A vegades no hi ha més remei, hi ha malalties que tenen la finalitat que tenen, però hem d'aconseguir que tot l'entorn i tot i el benestar de la persona sigui fins al final. És per això que també estem molt coordinats amb els serveis de gestor de casos, amb el servei de PADES, per poder donar una atenció integral fins al final.
Sí, perquè sí. En general estem desinformats?
Sí, normalment sí. En general estem desinformats, és el que diem. O sigui, al final, el que és malaltia i mort són tabús en una societat encara. I són tabús que fan que et posis una vena i fins que no et toca no t'informes. I si no li toca a algun familiar o si no has tingut un cas similar, no vols saber. Al final no vols saber. Aleshores, quan t'hi trobes és com que et cau, no? Et cau a sobre i bueno, els primers moments normalment són difícils, durs i amb necessitat d'ajuda, però bueno, per això estem. O sigui, en aquest sentit és normal també. Al final encara ho normalitzem.
Entenc que arriben principalment els pacients a la treballadora social derivats dels propis metges, és a dir, són els metges de capçalera o els metges que d'alguna manera fan aquest seguiment del pacient, els que acostumen a derivar cap al treballador social?
En una part sí, poden ser els metges, les infermeres, tenim un paper molt important de coordinació amb infermeria, però també venen derivats de tots els hospitals, ja sigui de la comarca, ja sigui de l'oncològic, ja sigui de Bellvitge, ja sigui de Barcelona, d'on sigui, moltes vegades fins i tot d'hospitals privats que al tornar al domicili necessiten del nostre suport, de diferents associacions i també en alguns moments, en molts moments últimament, per part de serveis socials bàsics de l'Ajuntament. També és important. Hi ha persones que no van al metge i que de cop i volta des d'algun altre servei se n'adonen que tenen un problema de salut. És quan també entrem nosaltres.
Per tant, que per arribar en derivats per altra banda. Interessant això que em deies, eh? Hi ha persones que no van al metge i és a través d'algun altre servei, no?, que se n'adonen que tenen una malaltia o que pateixen algun tipus de malaltia.
Exacte, sí, sí. O ho pateixen o ells no ho saben i ho veuen altres persones. Nosaltres ens truquen des de totes les vessants directament.
Entenc que tracteu sobretot pacients, entenc, ja amb una edat avançada principalment, és el no necessàriament, eh?
No necessàriament. Sí que és veritat que a Sitges hi ha una població envellida, suposo que com a tot arreu, eh? No crec que sigui una cosa excepcional de la comarca, sinó suposo que com a tot arreu hi ha una població gran important, però hi ha tot tipus de persones de diferents edats. Sí que és veritat i sí que he de dir que jo sóc la treballadora social d'adults, és a dir, des dels 14 fins endavant. Des de la pandèmia també hi ha un treballador social d'infància a tota la comarca, que és l'Òscar Mercader, i que a Sitges té presencialitat un dia cada 15 dies, perquè ell funciona per tota la comarca, però que és el que tracta infància.
Mm-hmm. Per tant, algú que ens estigui escoltant ara i que potser estigui en una situació doncs, o de malaltia en la pròpia persona, o algú que tingui un familiar a prop i que estigui en una situació social complicada, en el sentit doncs, això, que és un familiar que gestiona malalties, de vegades, com ara parlaves del càncer, no?, per exemple, o altres, no sempre és fàcil, comporten molts afegits, no? Pot acudir al CAP de Sitges i demanar visita, en aquest cas, amb tu, amb la treballadora social, i explicar la seva situació i a partir d'aquí entenc que se li fa un acompanyament, un seguiment i se li mira d'ajudar, no?
Sí, exacte, és així. O sigui, sí que és veritat que nosaltres estem, si la problemàtica ve derivada de la salut, perquè si no fos així, per això estan els serveis bàsics, no?, de l'Ajuntament, però si la problemàtica ve derivada de la salut, pot venir, demanar cita i nosaltres intentarem ajudar-lo dintre dels recursos que tinguem. Però sí, ens coordinem en xarxa i podem treballar perfectament per poder-lo ajudar en les diferents coses que hi hagin al municipi o a la comarca.
La implementació d'aquesta figura en el CAP de Sitges, com en general en l'atenció primària, que d'alguna manera ha vingut provocada o accelerada per la pandèmia, no sé si és com una part positiva d'aquesta situació terrible, no?, que estem vivint, és que d'alguna manera ens estem adonant. Fa 15 dies parlàvem, per exemple, de la que s'ha posat sobre la taula, no?, la necessitat de la salut mental, no?, de tractar la salut mental i que estem ara com amb la necessitat, s'està veient, de que s'incorporin professionals de la salut mental també als centres d'atenció primària. De moment, els treballadors socials ja hi sou i d'una manera fixa. No sé si és com una part positiva, no?, que podem treure d'aquesta situació terrible que estem vivint des de fa 2 anys.
Sí, la part positiva és això, és veure que la salut no són només metges i infermeres, que hi ha d'altres professionals que en conjunt poden ajudar a la població, però sí que és veritat que ara estem en un punt d'incloure tots aquests professionals i d'engranar la manera de poder-ho fer el millor possible, no? També per poder tenir cadascú la seva vessant i poder funcionar perfectament bé.
No sé si és una especialitat dins del... És a dir, existeix l'especialitat treballador social sanitari?
Sí.
Existeix l'especialitat?
Existeix com a màster postgrau, sí.
D'acord. I no sé si dins d'aquest àmbit també sentiu que hi ha cert estigma, en el sentit que com una mica comentava abans, és a dir, si a la gent li fa... com cosa o li fa una mica com de... li genera certa distància el fet d'anar al treballador social, no? És com sentir que no ens agrada en general demanar ajuda, no?
Uh-huh.
I anar al treballador en general en la vida probablement, no? És una cosa que ens costa als humans perquè tenim aquesta tendència a intentar solucionar les coses per nosaltres mateixos. No sé si això justament encara s'exemplifica més o es veu més justament amb la feina d'un treballador social, no? És com anar a un treballador social, si no sé si està una mica estigmatitzat o sentim, o entre els ciutadans sentim que hi ha una mica d'estigma en això.
Clar, i es tracta de treballar aquest tema. Es tracta de treballar aquest tema i estic encantada de poder-ho explicar aquí, perquè es tracta de que la gent pensi que el treballador social no és qui et dona menjar quan no tens per menjar, no? És tot una altra sèrie de coses i que no cal que estiguis en situació de vulnerabilitat. Això.
Extrema, no?
A vegades simplement és una guia, a vegades normalment tens recursos per poder contractar o poder tenir un servei privat però no saps on trobar-lo. Per això també estem nosaltres. No és només això, o sigui, no és només marginitat o vulnerabilitat, sinó un acompanyament i un seguiment del cas per poder solucionar-ho.
I per què ens costa tant? Per què ens costa tant demanar aquesta ajuda i aquest acompanyament?
Això és un tema jo crec que això és un tema històric i que s'ha d'anar treballant i s'ha d'anar a poc a poc fent-ho. Sí que és veritat que en moments de molta, molta feina, el que hem hagut de resoldre o hem hagut de fer és l'urgència, però al final és moltes més coses.
Moltes més coses. No sé si la pandèmia també ha modificat una mica la vostra feina, és a dir, hi ha hagut urgències que ha generat la Covid que fora d'una situació de pandèmia probablement no estarien sobre la taula?
Segurament, bueno, en el dia a dia vas fent el que és necessari, el que és imprescindible. En el dia a dia es fa de tot, sí que és veritat. Però, clar, hem hagut de trobar coses, bueno, simplement amb la gestió dels hotels salut, que van haver-hi en moments puntuals.
Sí, aquí a Sitges va ser el Malià, per exemple, no? L'hotel Malià va ser un d'aquests hotels medicalitzats.
Exacte, i després fins fa molt poc hi han hagut a Barcelona i persones que estan al carrer que agafen el Covid que no tenen on anar o persones que venen de vacances. Sitges no deixa de ser un lloc turístic, persones que venien de vacances l'estiu passat amb la cinquena o sisena onada, ja no sé quina és, que agafaven el Covid i que no podien quedar-se a l'hotel i havien de gestionar a veure on podien anar. Doncs sí, són coses que es fan sobre la marxa.
Clar, déu-n'hi-do.
Pensa que ja estem rebent instruccions dels refugiats d'Ucrània que puguin començar a arribar.
Clar, ara volia preguntar justament en això, no? És a dir, hem passat encara estem en la pandèmia, no? Però hem passat de viure 2 anys en una situació bastant crítica a nivell de pandèmia. Sembla que aquí les xifres van cap a millor, no? I que això anem millorant, però ara estem en una altra situació de crisi mundial, social també, no? Amb aquest conflicte bèl·lic. Aquí Sitges no sé si hi ha gaire població ucraïnesa, dic, però en qualsevol cas això també entenc que us afecta i us arriba, no? I hi ha un protocol marcat.
Clar, nosaltres pensa que Salut, l'ICS, en general, estan treballant dia a dia en tots aquests sistemes tant de salut com socials. Sí que és veritat que a mi de moment no m'ha arribat res, sí que és molt recent, però que ja comencen a arribar els primers protocols. Els protocols són movibles i es van canviant sobre la marxa, però sí, ja comencen a arribar les primeres instruccions per si ens arriba algú, encara que sigui família d'aquí, però que vinguin d'allà.
I per on passen aquestes primeres instruccions?
Bueno, principalment passa per tot el tema de poder tenir cobertura sanitària en diferents models, depenent de com vinguin.
Que és, entenc que és el que us dediqueu vosaltres, no? Garantir aquesta cobertura sanitària principalment a tota la gent que pugui venir aquí refugiada, no? O que vingui d'aquests països que en aquests moments estan en un conflicte bèl·lic.
Sí, exacte.
Veurem, doncs, si esperem que la situació s'acabi o s'acabi aviat i així no haguéssim d'arribar, però en qualsevol cas interessant també saber que ja hi ha un protocol en marxa, no? Que hi ha un protocol activat i que si mai arribessin aquí, també entenc que interessant també que la gent ho sàpiga, no? La ciutadania de carrer, per si mai arriben a conèixer algú o algú els hi pregunta, que els puguin adreçar. Perquè el coneixement de la figura, no? També és important per poder adreçar el personal cap allà, cap al CAP.
Sí, exacte. Sí, sí. Bueno, estem per lo que vingui o per lo que necessitem en aquell moment, sí. Està clar que és una figura en principi d'informació, d'assessorament i de treball amb la comunitat. Per tant, aquí estem.
I com treballa de la mà amb el tema de la salut mental? Perquè, clar, entenc que també la gent que arriba a un treballador social, no? Arriba a una situació, com a mínim, d'estrès, no? Una situació doncs, estressant, o alguna situació, en aquest cas sanitària, ja sigui personal o familiar, doncs, ha aparegut a la seva vida i això s'ha de gestionar, per poc que tingui, tindrà estrès, però entenc que també aquí deu haver molta relació amb tot el tema de la salut mental, perquè al final l'estrès, no, ens provoca moltes vegades problemes de salut mental.
No deixa de ser una coordinació constant. És una coordinació constant amb el seu metge referent, amb la seva infermera referent. No deixa de ser una coordinació amb el servei que nosaltres tenim aquí al CAP de psicologia, amb el PCP. I no deixa de ser una coordinació amb el CESMA, amb el Centre de Salut Mental Comarcal. Per tant, és al final és tot una coordinació. És treballar en xarxa perquè la persona estigui el millor possible. Amb els recursos que tenim, eh? Tampoc vull donar falses expectatives. Tenim els recursos que tenim.
I quins són aquests recursos? Quins són aquests recursos? Clar, és a dir, i quins recursos mancarien? És a dir, què és el que faltaria? Per exemple, fa 15 dies quan parlàvem de l'entrevista motivacional i de tot el tema de salut mental, sí que se'ns plantejava la necessitat de que s'incorporin professionals de salut mental en els CAPs de manera fixa, no? En el cas dels treballadors socials, quins recursos sentiu que faltarien per poder fer millor la vostra feina?
El tema de salut mental està clar que falten recursos i falten persones treballant per la salut mental. Sí que és veritat que sembla que anem en aquesta línia, però clar, tot no s'entén, que tot no pot ser d'un dia per l'altre, ni si sembla que va per aquesta línia, si sembla que properament s'incorporarà fins i tot algun treballador, algun psicòleg comunitari que li diuen que treballarem en conjunt per la comunitat, però sí que estic d'acord amb la doctora Anna Gaspar, que sé que és el que va parlar l'altre dia, i que els recursos més necessaris o tots són necessaris, tampoc m'agrada dir necessaris, però els recursos que cal posar èmfasi és amb la salut mental.
El tema salut mental, des que fem aquesta secció, aquest espai, cada vegada tinc la sensació que la idea que teníem d'anar al metge de fa 20 anys, dic 20 com podria dir 30 o 40, no té res a veure amb la idea, amb el que avui en dia representen el metge, no? Una mica el que parlàvem al principi. És a dir, abans la gent anava al metge quan li feia mal alguna cosa i el que buscava era un medicament, normalment, no? Un diagnòstic i un medicament. Avui en dia, amb totes aquestes figures, com la de la treballadora social, la de el tema de la salut mental, etcètera, etcètera, molts altres professionals amb els que hem anat parlant, cada vegada tinc més la sensació que anar al metge no és només anar a buscar un medicament, no? O un diagnòstic.
Clar, perquè hem de tenir present que la salut no és només prendre's un medicament i que sigui la pastilla miraculosa i acabi curant-ho tot. La salut és un conjunt. I no és només un conjunt de medicació-salut. Aleshores, tirem per aquesta línia i sí que és veritat que estem treballant per això.
I els ciutadans ho entenem així? Ho estem entenent que en el metge és alguna... O costa això?
S'està treballant. Costa. S'està treballant i, és una gota malalla, no? Va caient i al final suposo que canviar coses que ja estan implantades des de fa molts, molts anys és molt difícil, no és d'un dia per l'altre ni passarà, o sigui que tot no pot ser d'un dia per l'altre, s'ha d'anar treballant i suposo que els fruits arribaran, ja estan arribant, a poc a poc es va notant també el canvi de la població i de la mentalitat de la gent, però sí que és veritat que la salut no és només una pastilla.
Per tant, aquella frase de algú que coneixes que et ve i et mostra una preocupació, li podem dir tranquil·lament vés al metge que igual t'ajuda, no? Encara, i que moltes vegades et responen, no, és que no em fa mal res, o no tinc, no? O no tinc un dolor, o no tinc cap malaltia. Ja, però és que igual el metge t'ajuda, no? Et pot ajudar, no? I així el metge, perquè et derivarà a la treballadora social o et donarà algun altre acompanyament, algun altre recurs, no? Que et pugui ajudar.
No només el metge com a tal, sinó també el treball de les infermeres és molt, molt important.
Perdó, sí, volia dir sanitaris en general, eh? Sí, no volia menys tenir.
Exacte. Sí que és veritat que quan tens un malestar, sigui el que sigui, i provoca algun complement de salut, algú ha de ser i s'ha de resoldre d'alguna manera. Que no és potser un ibuprofeno o un paracetamol, sinó altres qüestions, sí.
Com ens costa això, eh? Ens costa entendre que la consulta al sanitari, no? Ja sigui infermera, metge, treball, el que sigui, no necessàriament ha de ser perquè et fa mal la panxa o perquè et fa mal el cap, no? O perquè tens febre, no? Sinó que pot ser per qualsevol cosa que distorsioni d'alguna manera la teva salut, el teu estat de salut sense passar necessàriament per una malaltia concreta.
Bueno, i perquè la salut al final no és només el cos, també és la salut mental i aquesta és l'altra banda, no? Això és a vegades també és molt important i no ho sabem veure o no ho sabem dir, que encara ens falta.
Portes poquet aquí al cap de Sitges, perquè recordem que aquesta figura just va començar el maig del 2021, per tant no fa ni un any. La teva experiència però com a treballadora social és llarga, a més aquí a la població veïna, als Redós, aquí a Sant Pere de Ribes. Jo no sé si també això t'ha fet veure una mica... Clar, canviar d'ubicació, no? Passar d'una residència de gent gran, passar a un centre d'atenció primària, no sé si això també t'ha fet a tu canviar una mica la mirada cap al pacient.
Clar, pensa que jo era molt específica, jo portava 18 anys treballant al Redós amb gent gran i l'experiència pròpia era amb gent gran. Sí que és veritat que clar, està aquí obres mires moltíssim a tot tipus de població, però penso que és molt enriquidor i per mi, personalment, està sent molt enriquidor. Sí, sí.
Uh-huh. Sempre es pot ajudar el pacient? O hi ha algun moment en què... Que això deu ser el més frustrant, no? Quan potser no hi ha un recurs o una ajuda, o, més enllà de l'acompanyament, no? O de l'atenció emocional. Clar. Que li puguis donar a la persona.
Clar, a vegades no hi ha recurs, sí que és veritat, que a vegades no hi ha recurs. I ens ho muntem... Ja no les treballadores socials sanitàries o... sinó tots els treballadors socials en general o els educadors socials, ens ho muntem de mil maneres i també inventem, no? Som una mica inventors o una mica investigadors per buscar i trobar solucions, però sí que és veritat que a vegades no n'hi ha i això sí que és frustrant, però és part de la nostra feina. Ojalà, jo crec que si existís una comunitat on hi hagués recursos per tothom, sense problemàtica, tampoc existirien els treballadors socials. Ojalà, però no. No. Clar. És així. I a vegades sí que és veritat que no hi ha recursos o no hi ha solucions.
I quan no hi ha solucions o no hi ha recursos, com se li explica això al pacient?
Bueno, és difícil. Sempre es busca una línia, encara que no sigui la més adequada o la ideal. Sempre s'intenta buscar una altra línia i anar treballant el dia a dia. No deixar aquell pacient de banda, anar treballant el dia a dia. Com a tot... Bueno, com a tot, hi ha coses més fàcils i coses més difícils, no? Amb les coses més difícils s'ha de treballar més, però és així.
És una situació habitual, aquesta, la de que no hi hagi recursos? O sempre hi ha alguna petita ajuda que se li pot oferir?
Ja et dic, no és que no hi hagi recursos, però potser no és l'ideal per a aquella persona. També la visió de la persona en una situació de crisi pot ser diferent a la que tu pots veure des de fora. Per tant, sempre hi ha alguna cosa per poder resoldre, sigui de manera més pública o més de manera privada, i anem fent, anem treballant. Sí que és veritat que a vegades no és la millor opció.
Entenc que aquest és un treball que tampoc no és mai d'un dia, no? Entenc que d'alguna manera sempre té un recorregut, més o menys llarg, però sempre hi ha un recorregut, no? No són mai visites esporàdiques d'un dia, vinc, et visito, et comento la meva situació i me'n vaig i ja no torno més.
Clar, no, normalment no. Normalment els pacients que venen a treball social es fa un seguiment i no són visites d'un dia i no tornar, són visites de seguiment, sí, sí.
Perfecte, doncs escolta, molt interessant conèixer a la Raquel Murciego, la treballadora social del centre d'atenció primària de Sitges. Recordem, és una figura que existeix de manera fixa, d'alguna manera, aquí al cap de Sitges des del maig del 2021, que és un recurs més que ens ofereix la sanitat pública i que, per tant, usem-lo, que el necessitem en molts casos, que no està només per situacions de vulnerabilitat extrema, com alguns puguin pensar, que també, però que no només, per tant que ens pot ajudar en molts casos i que demanem ajuda, que per això hi són, no? Entenc?
Exacte, sí, sí, això està clar. Aquí estem a disposició, però bueno, hem de saber també els pros i els contras.
Aquí estan per ajudar-nos, sobretot perquè la nostra salut, que recordem no és només donar-nos una pastilla si ens fa mal de cap, doncs sigui el més bona possible. Raquel Murciego, moltes gràcies per atendre'ns.
Gràcies a vosaltres.
Adéu-siau. Igualment. Adéu-siau.